I com sabeu, els dilluns els joves del Núvol ens acompanyen a partir d'aquesta hora per parlar de temes que els interessen especialment i també per suggerir-nos tot allò que podem aprofitar els pròxims dies a nivell d'agenda. Serà el moment d'escampar la boira. Però de moment el que farem serà saludar-los i donar-los la benvinguda al Guillem, la Irene i l'Oriol. Bon dia, nois.
Hola, bon dia.
Com va tot?
Bé,
molt bé. Sí? Sense el Joan.
El Joan, és veritat, el Joan. Sempre ens falta algú. Què passa?
Està malalt el pobre, avui no pot vindre.
Vaja.
Però la setmana que ve estarà aquí.
Sempre estem una mica coixos, eh?
Sí, sí.
A veure quina és la setmana que ja ens toca fer el complet i amb tot l'equip poder parlar tranquil·lament amb els nostres convidats. I avui qui s'encarrega de fer 5 cèntims?
Doncs jo mateix. Avui tenim amb nosaltres a un expert en circulació, que de ben segur que tots coneixereu, i també us portem, com cada setmana, activitats culturals perquè pugueu disfrutar.
Molt bé, doncs tot això a partir d'ara mateix.
Avui tenim amb nosaltres a un fenomen molt conegut pels joves de Sant Cugat, la gent de la policia local, el Cisco López. Ell és aquí com a expert de la circulació, com ja sabeu, però sobretot per parlar de la circulació i els joves. Benvingut, Cisco.
Bon dia.
Com a policia, com veus els joves pel que fa a la circulació? Creus que estan realment preparats per enfrontar-se a conduir o també a ser vianants?
Bueno, a veure, els joves, cada persona és diferent, i aleshores, clar, jo no estic a sobre dels joves. Sí, és veritat que des de que reben les primeres normes, i a vegades petites bronques dels policies, a vegades sobretot meves, sí, alguna vegada els veig que van bé, però alguns no.
Què opines sobre l'edat mínima per conduir i avui l'etern debat que sempre genera, si els 18, els 16...
Bueno, qüestió de l'edat mínima, si et refereixes a lo que és el cotxe o el ciclomotor.
Clar, cotxe, és que, no? Cotxe, però també es podria estendre si les motos tenien que ser 16, el que tu creguis sobre aquest tema.
Bueno, jo en qüestió del ciclomotor, que és a partir dels 14 anys, crec que és massa aviat. Els joves d'avui en dia pensen que ja saben donar gas a la moto i ja saben portar la moto, ja està. No, ni hi ha normes ni hi ha senyals que s'han de respectar, i després amb la confiança que agafen en la moto després quan venen els accidents. En qüestió dels 18 anys del cotxe, doncs jo crec que és la correcta.
Principalment jo diria que per portar moto, Cisco, s'ha de tenir primer un bon cap.
Essencial.
I als 16 anys potser no acaben d'estar, en molts casos, no acaben de ser suficientment madurs en quant a actitud?
Jo crec que per mi la millor edat són els 16 anys. El que passa que avui en dia el tema d'anar a treure la llicència AM per al ciclomotor, per mi te la regalen molt aviat. No es donen a vegades les suficients classes.
Bueno, potser és que prima, perdona, dic que potser el que prima és l'aspecte més comercial, no?, de tot això, no deixa de ser una empresa i el propietari busca uns guanys, quan més gent, millor.
Estic d'acord amb tu, amb això.
De fet, hi ha moltes vegades he sentit gent que diu que, per exemple, vas a l'examen de carnet de conduir de cotxe mateix, i bueno, és que jo vaig aparcar així més o menys, no sé què, però estic aprovat. I després veus que aquella persona realment tampoc condueix tan bé com... Sí, com hauria, o que li falten hores de pràctica, o que aquella persona està insegura, i creus que realment això significa que aquella persona està preparada i que ha superat l'examen? Més enllà de ser un apte o no apte, sinó que sigui un bon conductor, no?
A veure, una vegada que tu agafes el carnet de conduir, fas unes classes, el que després has d'agafar confiança i que els mateixos pares et donin la confiança suficient, perquè jo conec de molta gent que es treuen el carnet de conduir i ja no agafen el cotxe igual al cap d'un any. Aleshores, si agafes al cap d'un any el cotxe o la moto, és que has perdut totes les habilitats.
I per tant, què és el més perillós que podrem trobar-nos els joves a l'hora de la conducció, de la conducció definitiva?
A veure, per mi és la confiança. al principi, si us adoneu compte, si agafeu una moto o un ciclomotor, anireu poquet a poquet, anireu darrere dels cotxes, no fareu el siga-saga que en fan molts d'ells. Passa que una vegada ja que agafes confiança amb la teva moto o ciclomotor, és quan venen els perills, i la confiança a vegades és dolenta.
I creus que els joves tenen realment consciència de les conseqüències que pot portar una mala conducció? Perquè, com tu has dit, el problema és la confiança, però la confiança en tu mateix, i també pot ocasionar conseqüències als altres.
Per suposat, a veure, no sempre tu, encara que tu veïs bé i amb tot el cuidado, saps que pot vindre un altre sentit contrari i no respecta les normes, i no és culpa teva això. És un joc.
I quina és la teva opinió personal respecte a les autoescoles? Creus que els joves pugen suficientment preparats tant en el teòric com en el pràctic, o potser és massa ràpid o de sobres? Què creus?
Lo important és que agafin unes bones, uns bons coneixements i actituds sobre el tema de la teòrica, i després a la pràctica jo crec que a base d'anar fent pràctiques i després que els pares t'ajudin a agafar la suficient confiança és important.
Jo aquí em ve una pregunta que és, tu creus que està, és que no estic segur com funciona i també m'interessa la teva opinió i com funciona exactament. Es poden fer pràctiques d'alguna manera amb el teu pare al costat o alguna cosa així, en algun circuit o algun lloc? O s'han de fer sempre amb l'autoescola?
Sempre ha de ser amb l'autoescola. És un mal exemple per part dels pares anar a portar el fill o la filla a, vinga, va, anem a donar una volteta i així vas aprenent. Encara que estiguem en un lloc que no hi hagin cotxes, un professor de l'autoescola és molt millor que el teu pare per indicar-te.
I quina és la causa principal dels accidents? Ens la sabries dir? És la confiança, potser, o hi ha un altre factor?
Bueno, influeixen molts factors. Influeixen des de lo que és el temps, si està plovent ja tens molts riscos d'accidents, de patinar. Influeixen també els vehicles i la persona també. Clar, dintre la persona es troben moltes coses. Una de les idees és la confiança.
I, bueno, jo pel que he sentit els nois de la meva classe que porten moto, ells sempre ens diuen que quan plou ells no agafen la moto. Creus que és una actitud prudent, realment, per part seva? O, bueno, perquè és un exemple a seguir per altra gent, o que realment tampoc cal arribar fins a aquest punt de prudència?
Bueno, si ells consideren que si agafen el ciclomotor quan està plovent i poden relliscar i no agafen la moto, jo ho trobo molt bé. N'hi ha autobusos per anar.
I quins consells donaries per a aquells joves que volen sortir de festa? Perquè sabem que festa, conducció, motos, cotxe, ara em portes tu, em tornes tu, no, ara vaig... Ai, que el meu pare no em ve a buscar, com m'ho monto? Torno a casa caminant, no tornis caminant, etc.
Bueno, veig que aquestes paraules me les vas agafar quan jo et vaig donar les xerradetes, vale. Anem a veure. Sortir de marxa, jo no, ni jo ni els teus pares et prohibiran de sortir de marxa, perquè tots hem passat per aquí. Aleshores, l'únic que volem és que surtis i tinguis dos dits de front. Que sàpigues que el que actualment està fent molts joves és, si van quatre nois o cinc amb un cotxe, un d'ells aquella setmana que no begui. Begui aigua, si vol, però per lo menos que sigui el responsable després de portar els seus amics a casa. I si una cosa que sempre ho dic a les escoles i instituts és, si veus que el que ha de conduir no està suficientment per portar el vehicle, no pugis. Truca al teu pare, a teva mare, que et vingui a buscar, no et regañarà.
Quins consells donaries a tots aquells joves com jo mateix, que estem aprenent ara mateix a conduir, sobretot en la matèria, en el moment d'examinar-nos, i un cop comencem a conduir, les primeres coses que són importants tenir en compte?
A veure, les coses que has de fer i posar en pràctica és tot el que t'han ensenyat els professors de l'autoescola, i anar poquet a poquet, sense por. No, has de perdre la por a conduir, perquè si vas amb por vas molt amb tensió i és pitjor.
I jo vull fer una pregunta. Quan tu aproves el carnet de conduir, per exemple, l'aproves i és de per vida, vull dir, l'has d'anar renovant, no? però és una cosa que hi ha aquí d'allà. Aleshores, que hi ha molta gent que, com has dit tu, se'l treu als 18 perquè els pares et diuen que te'l treguis, que anirà bé, que no sé què, te'l treus, i després hi ha gent que està anys sense agafar un cotxe. Què fas després? Perquè realment, què aniràs? Tornes a fer classe? També és perillós tu agafar un cotxe de zero, no?
A veure, n'hi ha gent que, és el que he comentat, n'hi ha gent que es treu el carnet de conduir i aleshores no condueix per qualsevol motiu. Aleshores, si tu veus que has d'agafar el cotxe i no estàs amb suficient confiança en tu mateix, aleshores tens la possibilitat d'anar a una autoescola i pagar unes quantes pràctiques perquè et vagin posant al dia una mica.
Però això podríem dir que és una mica com el tema de les bicicletes. Quan un aprèn, a pujar en bicicleta, per molt que hagi passat temps, quan la tornes a agafar ràpidament recordes els mecanismes. Vull dir que és complicat. Hauria de ser una situació en què la persona que s'ha tret el carnet no ho ha posat mai en pràctica. No. Llavors, si ha passat molt de temps, sí que has de refrescar, no?
No, és que hi ha molta gent adulta, no? 20 i pico, 30 i pico, que et poso el cas, per exemple, de la meva cosina, que se'l va treure als 18, bueno, el va provar com a la cinquena, el té, però, bueno, clar, no el fa servir. Jo ara li diu, no, és que jo no vull agafar el cotxe perquè encara que tingui el carnet no em veig capaç de conduir, però ella tampoc sabia que, bueno, de fet, ara li diré que hi ha l'opció que tu pots anar i fer pràctica a l'autoescola per recuperar confiança simplement a part de tenir el carnet o no. Mm-hmm. I clar, és simplement això, que no es veu amb confiança i diu, bueno, és que ara no em posaré a conduir perquè sento com si no en sapigués res o sapigués des de zero, però tampoc sé si anar a l'autoescola, si no, o què fer.
És que és això, treure't el carnet de conduir per moto, cotxe, el que sigui, i deixar de conduir, perds habilitats, coneixements també, i aleshores el que tindràs que fer és això, que decidin que anar, i sense vergonya, escolta, avui que em donis tantes classes per anar agafant confiança, i te les donaran.
Una altra pregunta que també em sorgeix amb això de les autoescoles, i és, totes aquelles persones que fan l'examen pràctic un cop i un altre, i potser suspenen 5, 6, 7 cops, però a la vuitena, per exemple, se'l treuen. Què creus en aquests casos? Perquè, clar, està bé que aquestes persones, potser l'últim tenia un professor que va deixar-los passar i tal, però si realment van suspendre 8 cops, a la vuitena ja poden, o a la novena poden conduir, o què creus tu?
Bueno, això ja és qüestió de l'examinador que ve, de que vegi a veure si...
Hi ha qui s'ho treu a la primera i potser no està tan apte com que, pensem, no?
Jo tinc un amic en especial de que sabia conduir ja des dels 14 anys cotxe i al anar a treure el carnet de cotxe suspenia. Per què? Perquè ho veia tan... està xupau, vinga, va. I no. Això és el pitjor que hi ha. Després, quan es va posar les piles, ja va provar. Però ja va suspendre 3 o 4 vegades.
El Cisco dèiem al començament que tothom el coneix, i això és bastant veritat. Però per què el coneixen? Perquè porta moltíssims anys. Cisco, quants? Tractant el tema de la seguretat vial, fent aquestes xerrades, impartint, diguem, aquests coneixements a escoles i instituts?
Jo porto amb el cos de la policia de Sant Cugat 24 anys, i 15 d'ells, els 15 últims, estic dedicat exclusivament al tema d'educació vial a les escoles. Jo quan vaig començar, només tenia el nivell 5è de primària. Clar, vaig començar amb, sembla que eren 300 alumnes, i ara actualment tinc una línia de P2, de P5, segon de primària, 5è de primària i 4è d'ESO. És a dir, que estic donant al voltant de 6.400 nens.
I els missatges són molt diferents en funció de totes aquestes edats.
Sí, clar. Cada cicle té els seus objectius. P2 són bàsics, que sàpiguen el que és un cotxe, el soroll que fan, identificar les persones. Després els P5 també, però ja reforcem una mica el tema dels passos a venants i com tenen que anar pel carrer, les cadiretes, molt important. Després ja de segon de primària comencem a que sàpiguen ben bé les dades personals per si de cas es perden pel carrer, que sàpiguen el que tenen que fer i el que no poden fer. Cinquè de primària, com són els tres nois que tinc aquí davant, ho han fet i crec que s'ho van passar molt bé amb les senyals i el circuit de cars i bicicletes.
Això és el que es fa aquí a Collfabà, no?
Exactament, sí.
A la pista de Collfabà.
Ho vam fer ara al mes de març, a Collfabà. I després, el cicle que per mi és molt, molt, molt maco és el quart de l'ESO, en el qual la primera part és la meva, que vaig a les escoles. Després ja toquem el tema de Goodman, que venen un monitor a donar la petita xerrada, i ara actualment des de fa 4 anys estem fent a l'auditori de Teatre de Sant Cugat una activitat juntament amb l'Ajuntament de Sant Cugat, la policia i Mutual de Conductors, el canvi de marxa, en el qual 800 persones veuen una activitat.
I en què consisteix exactament, Cisco, això?
Aquesta activitat del canvi de marxa és una activitat en la qual volem donar un fort impacte amb els nens i nenes de que sortir de marxa, has de sortir de marxa, efectivament, com hem dit abans, però has de tindre una mica de seny i saber quan pots fer una cosa i quan no. I si tinc que demanar ajuda o demanar als pares, aleshores ho fem. Aquí n'hi ha, perquè ho vegin ells ben clar, en principi no saben a què venen, no saben a què venen aquí a l'auditori, i es troben amb la sorpresa que entren amb molta marxa, amb música, i es troben que després entra un policia i en el qual els explica una experiència que ha tingut durant els seus serveis de com professional. Després un bomber, un del SEM, un metge, un monitor del Goodman i una mare que ha sigut víctima per culpa d'un altre conductor que anava d'ebri, que va matar a tota la seva família. Uh-huh. Aquí es causa un fort impacte amb els nens perquè vegin que no es pot jugar.
Sí, jo vaig assistir a aquesta xerrada i la veritat és que tots els alumnes vam quedar bastant impactats. Vull dir, realment no te n'adones de totes les conseqüències que pot acabar generant tot un accident de cotxe fins que no veus realment persones en carn i ossos que t'ho expliquen. Recordo especialment una xerrada que ens vas venir a fer tu, Cisco, al Plafans, en la qual ens vas posar un vídeo on sortien unes declaracions d'una noia i tothom pensava que eren fictícies, que eren bastant dures, unes conseqüències d'un accident, i després quan sortia que era un cas real, recordo la meva classe, moltes noies, per exemple, plorant. I jo crec que, no sé, és una molt bona iniciativa i que realment té un impacte en nosaltres i ens consciencia molt.
Bueno, això és la meva idea, que... A veure, tu el que estàs referint és el vídeo que jo passo a la classe, però la continuació, que és aquesta que estem parlant en canvi de marxa,
sí,
és causa més d'impacte.
Sí.
L'activitat aquesta de canvi de marxa, realment, com que no és simplement la policia o la persona afectada que surt, sinó que surt el SEM, el metge, o sigui, surt tantes persones que, vulguis o no, és la seva feina, però que estan involucrades en un accident, al final, és que no és simplement un accident, estàs tu, l'altre conductor i un policia fent un parte, sinó que és una repercussió molt més gran dins de la vida de moltes persones, perquè simplement la persona que et ve a ajudar de l'ambulància, vulguis o no, també està salvant-te la vida.
Sí, sí, bueno, a veure, aquesta activitat del canvi de marxa és comença amb uns nois que van de marxa i veuen un accident. A partir d'aquí, que hi ha un accident, és la continuació de qui intervé en aquell accident. La policia, l'ambulància, el metge, depèn les conseqüències que tingui aquesta persona de l'accident a l'Institut Goodman, i després, si és una víctima, doncs pitjor encara.
Ara, diguem que la Irene, el Guillem, han fet una mica de testimonis del que va ser aquesta activitat. En el seu moment ells hi van participar i ens han explicat una mica l'impacte que van rebre de l'activitat. En general, tu com veus els alumnes, com reben aquestes xerrades, aquestes indicacions en les diferents franges d'edat? Ho assimilen realment, s'ho prenen com un joc? Com els veus reaccionar?
A veure, jo m'adono compte de moltes coses i sembla que no. I jo em trobo amb companys i persones que em diuen: ui, com pot ser que te pongas a hacer P2 si tienen 2 añitos? Bueno, escolta, per algun lloc hem de començar. Encara que siguin ben petits, ells que tinguin ben el coneixement de persona, vehicle, carrer, comencem per aquí, poquet a poquet, amb els objectius que hem dit abans, arribar a l'ESO. Quan arriba al quart d'ESO ja tenen uns coneixements una mica bàsics del tema d'educació vial.
I després de 15 anys, com és el transcurs? Perquè suposo que, per exemple, nosaltres vam estar a cinquè, a quart d'ESO amb tu, però clar, hi ha nens que ara, per exemple, a P2 ja l'estan veient. És que abans ho comentàvem fora d'aquí, conèixer el Cisco és conèixer part de Sant Cugat, vull dir, no pots ser Sant Cugat si no coneixes el Cisco. Quines experiències tens tu, diguéssim, també amb el tracte amb els nens, no? Perquè això s'escapa més de la feina de policia que un té pensat.
Bueno, jo tinc una forta gratificació per part de... em poso molt content quan em reconeixen, no? I no sort per part dels nens que em criden a vegades, sinó inclús a vegades em truquen a mi mares i pares per felicitar-me. A veure, si a tu ja et truquen directament al telèfon, vols dir que s'estan fent bé les coses. A el que m'estava referint la Carme, hi ha una cosa que jo els dic amb els nens. A vegades us venen a buscar els pares, els avis, al col·le, i a vegades els pares portem molt d'estrès, estem nerviosos, i el semàfor es posa en vermell. Ens fan passar a vegades els nens. Fan passar els nens en vermell, en un pas de vianants. Bueno, doncs, escolta, una patadeta al culete del pare o la mare no està malament. Doncs pues això se'n recorden. I n'hi ha alguna mare que m'ho ha dit.
Carinyosament. Sí. Alguna història que li puguem treure al Cisco després d'aquests 15 anys? Perquè, clar, han passat tants nens i nenes per les seves xerrades, per les seves classes, per, diríem que per les seves mans, que potser té alguna història per compartir. Alguna curiositat?
Bueno, jo estic molt content amb tots els col·legis i instituts de Sant Cugat. I n'hi ha uns doncs que no és el tracte, però em conviden i totes les festes de fi de curs no puc assistir a tot.
T'has sol·licitadíssim, eh?
Una mica. Sí.
Que bonic, no?
Sí, mira.
Home, doncs mira, per posar una mica d'ordre, perquè les festes de fi de curs acostuma a ser bastant una mica un caos, no? Allò de...
Fiesta.
Clar, de gent amunt i avall, i per posar una mica d'ordre potser sí, et farien anar a treballar, eh, Cisco?
Però el que passa que aquestes festes a vegades la beguda corre molt per allà.
Home, no, els peques no.
No,
a la primària no, encara.
M'estic referint amb els pares.
Ah, bueno, sí.
Els pares.
Suposo que anirà, que tornaran a casa a peu. Per fer-ho bé, tornaran a casa a peu. No? Sí. També ho tenen tot molt, molt a prop. Nois,
sí.
Anem acabant?
Et faré una pregunta estrella.
Va, vinga.
Vale? Es lliga molt sent policia de Sant Cugat?
Ara està en un compromís el Cisco. Està en un compromís ara.
S'ha de mullar.
Bueno, cada persona té el seu... Jo no lligo.
Però els altres policies, Sant Cugat?
Jo no sé.
L'uniforme és cert que funciona o no? Aquests mites o no mites?
Podria ser.
Podria ser.
Home, si és com el carisma que tens tu.
Clar, segur que lliga
tothom.
Molt.
Segur que aquí...
Em pots fer treure els colors, eh?
O sigui, ja són... aquestes ja són preguntes fora del tema circulació vial, que serveixen per tancar l'entrevista d'avui. Agraïm moltíssim al Cisco, que avui ens ha acompanyat, està molt darrere d'ell perquè ens acompanyés un dia al Núvol i ens parlés de la seva feina, de la seva tasca, després de tant de temps amb els joves i els més petits de la ciutat. Cisco, moltíssimes gràcies, que estàs convidat per una altra vegada que vulguis. Ja saps que aquí al Núvol tens doncs un grup d'amics que et rebran sempre que vulguis tornar. I si et sembla, Anaves a dir alguna cosa?
Gràcies, gràcies a vosaltres per convidar-me.
Si no tens pressa, et convidem a res. Quan volen sortir de festa, però també és mesurada. És una invitació a activitats culturals, més aviat, les propostes que ens fan els companys del Núvol, el Escampant la Boira, que comencem ara mateix.
Una setmana més als Núvols som aquí per portar-vos propostes d'activitats per aquesta setmana, ara que ja fa bon temps i podem sortir més de casa.
El dimarts 10 de maig es farà el Casal Torreblanca, un taller perfecte pels que encara no sabeu què fareu a l'estiu. A les 7 de la tarda, el Departament d'Assessoria Laboral us donarà directrius per trobar alguna feina d'estiu i poder estalviar alguna cosa pel vostre compte. Cal una inscripció prèvia a oficinajove@santcugat.cat i és totalment gratuït.
El dijous 12, com sempre, hi haurà una nova sessió del cinema d'autor. Aquest cop es tracta de la pel·lícula anglesa Suffragette, on a través d'una mestressa a casa es dona una visió del moviment sufragista anglès a principis del segle XX i les condicions de la dona en una societat masculina. Recordeu que les sessions són a les 5, també a les 7 i mitja, a les 10 i el preu 3 euros per als joves. És molt recomanable per tothom, així que a veure si podeu anar acompanyats, sols, però podeu veure-la, és molt bona.
Els dissabtes ara us diré una cosa, que hi ha molts joves que no en tenen ni idea i no saben ni què és la penya Regalèsia. Però bueno, ho diem perquè hem de fomentar una miqueta l'esport. Els dissabtes la penya Regalèsia obre les portes de l'església de Sant Medir, que és una cosa que heu de fer per ser un bon santcugatenc. I aleshores, a primeres, pot ser una mica estrany, però us proposem que sortiu pel Collserola de tant en tant amb els amics o la família i fent camí us hi acosteu per veure-la per dins. Recordeu que anar-hi és un dels requisits imprescindibles, com he dit abans, per ser bon santcugatenc i fer esport mai me va malament pel cos a l'acabar l'estiu.
D'altra banda, aquest dissabte 14 de maig al Cafè Auditori a les 6 de la tarda s'hi durà a terme l'espectacle Això no és màgia, o sí, per part del Max Truc.
És un espectacle adreçat a tots els públics on un mag excèntric conduirà a tot un món d'imaginació amb situacions en què una senzilla tovallola es converteix en un pollastre last. Un espectacle participatiu i amb una gran varietat d'improvisacions gens improvisades.
També aquest dissabte a l'Auditori, però a les 9 de la nit, s'hi representarà la famosa obra de Molière, Don Juan. David Selves dirigeix aquesta adaptació actualitzada del personatge més seductor, infidel i vividor de la literatura universal.
Una revisió contemporània de la figura de Don Juan, un dels mites fundacionals de la modernitat europea. Julio Manrique protagonitza el clàssic de Molière, que va convertir el seu llibertí en un home decidit a enfrontar-se a les pors metafísiques, disposat a defensar qualsevol preu la llibertat de pensament.
I el divendres 16, a la nit, hi ha un nou concert de Dròpols. Aquest famós grup punk rock de Sant Cugat toca aquest mateix divendres, al Casal de Torreblanca. L'entrada és gratuïta i és una activitat molt recomanada per a tots aquells joves que vulguin sortir a festa aquest divendres a la nit. Això és...
Bé, doncs avui és dilluns, però ja anem preparant la celebració de cara al cap de setmana, que podeu triar. Pot ser més d'anar de festa, però amb el cap, amb els dos dits de front que deia el Cisco abans, o també podeu optar per les sortides culturals, tant al cinema o fer aquestes recomanacions que ens heu comentat. Irene, Oriol, Guillem, esperem que el Joan torni la setmana que ve. Agraïm al Cisco que ens ha acompanyat i serà fins la setmana que ve, que tingueu una molt bona setmana.
Igualment.
Adéu-siau, bon dia.
Sant Cugat a fons.